mañana.
COPE Vinaros.
Estar informado. Què tal? Salutacions cordials, sóc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 6 d'octubre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. El programa d'avui l'iniciarem amb una entrevista al portador del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Juan Amat ve a parlar-nos de l'IBI urbà que el proper exercici hauran de pagar els vinarosencs i que sembla no es reduirà com s'està produint a la majoria de poblacions. Obrirem pàgina agrària per fer balanç amb Guillermo Edo, director gerent de la cooperativa Beniort, sobre la temporada de la síndria que ja es dona per finalitzada, donant així també el tret de sortida a la campanya de cítrics. Amb Susana Pérez, regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Benicarló, et contarem tots els detalls sobre la jornada formativa de Participació Ciutadana i Associacionisme Juvenil del proper 17 d'octubre. També actualitzarem, com sempre, les notícies a la una i a la tornada coneixerem l'última hora sobre el rodatge de localitzacions i escenes de part de la sisena temporada de Juego de Tronos. Estarà amb nosaltres Laura Hidalgo, responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peníscola. A més, passarà pels micròfons de la mañana de COPE en el Maestrat el president del Consell Regulador de la denominació d'origen carxofa de Benicarló, Francisco Lluc, ja que organitzen un sopar de renovació de junta. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Peníscola continua amb el rodatge de Juego de Tronos. Tot apunta que avui s'acaben de rodar les darreres localitzacions de part de la sisena temporada de Juego de Tronos. Un ampli dispositiu ha aconseguit que la fortalesa amague tots els secrets de la nova temporada d'aquesta sèrie, que es veu a 170 països de tot el món. Per cert, la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló ha cedit 20 peces procedents de la Casa Museu de Santa Càndida com a part del decorat de la sèrie. Entre el material cedit hi ha brases, romanes, peces d'un molí d'oli, garbells o purgadores de blat, entre d'altres. La Diputació de Castelló trau a licitació la contractació per a elaborar i executar un projecte de centre d'interpretació de caràcter museogràfic per al castell de Peníscola. Les ofertes poden presentar-se fins al 6 de novembre i el pressupost supera els 450.000 euros. Benicarló convoca el primer fòrum del comerç per escoltar les inquietuds, problemes i propostes del sector comercial de la ciutat. La trobada tindrà lloc demà dimecres 7 d'octubre a les instal·lacions de la Cambra Agrària. La regidoria de comerç de Vinaròs repartix 9 premis a la fidelitat dels clients del comerç local. Les campanyes Si compres aquí bon profit i Comprar a Vinaròs té premi segueixen tenint una alta participació. I successos, la policia local de Benicarló deté a un veí de Palafrugell, Girona, com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere contra la seva parella. Els fets van ocórrer ahir a la nit. Les 12 i 33 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 21,2 graus i la màxima situa al voltant dels 25,5. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 21,9 i una màxima de 25,8. A Peníscola la mínima enregistrada al Gran Hotel ha sigut de 21,5, mentre que la màxima ha sigut de 25,6. Si ens desplacem cap a Morella, hi han tingut una mínima de 19,7 i una màxima en aquests moments de 20,2. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà a tota la zona litoral cel assolellat. Les temperatures baixaran i es situaran entre els 23 de màxima i els 17 de mínima durant tota la jornada. A l'interior demà està previst cel assolellat i davallada important de les temperatures, que rondaran els 9 de mínima i els 17 de màxima. Tens ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'Autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340. A l'entrada de l'APC Benicarló Peníscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. On també cal extremar les precaucions és a la Nacional 340 al quilòmetre 1047 a Vinaròs per obres i també al Cala de Xivert, mentre que l'AP7 és a les ciutats de Vinaròs i Torreblanca on hi ha obres a la carretera. Les 12 i 35 minuts del matí, comencem.
La mañana. Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a començar la mañana de Cope en el Maestrat parlant d'impostos, i aquest tema que no agrada a quasi ningú, però que a la ciutat de Vinaròs és motiu d'actualitat, perquè, segons ha indicat el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, està prevista una pujada del 10% de l'IBI. Tenim a nosaltres a Juan Amat, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos por qué desde el equipo de gobierno, en concreto desde Podemos, PSPB y Compromís, se ha anunciado que se va a subir un 10% el IBI, o básicamente que no se va a quitar la reducción del 10% como está previsto en muchas de las ciudades de España. Cuéntanos un poco en qué consiste esta medida.
Pues sí, efectivamente, en la última comisión de Hacienda del pasado viernes se nos informa que a través de un pleno extraordinario, pues el equipo de gobierno pretende aprobar un incremento del IBI urbano, concretamente de un 10%, que se empezará a aplicar a partir de 2016. Lo que se consigue con esta medida es incrementar los impuestos, incrementar el IBI, tratando de que los ciudadanos no se enteren. Hay que tener presente que el gobierno central aprobó una medida transitoria a aplicar única y exclusivamente en los años 2014 y 2015, era un recargo adicional de IBI, concretamente un 10% que deja de estar en vigor en el año 2016. Es evidente que en el año 2016 el recibo de la contribución de los ciudadanos de Vinaròs debería haberse reducido en un 10%, y eso no se dará, puesto que el ayuntamiento, que el equipo de gobierno, pues propone subir o incrementar el IBI en el mismo porcentaje en el que se debía reducir en 2016. En la práctica, lo que hace el equipo de gobierno es consolidar una medida que estaba prevista fuera transitoria o temporal. Lo que hace el equipo de gobierno es fijarla de forma indefinida en el resto de ayuntamientos de España, que como el ayuntamiento de Vinaròs se veían afectados por este recargo temporal en el 2016, se verá reducido el recibo de la contribución en un 10%, y en Vinaròs eso no será así, puesto que Podemos, PSOE y Compromís han acordado, han tenido a bien subirnos el IBI al conjunto de los vinarocenses. Mientras ellos se suben el sueldo, a nosotros nos suben los impuestos, y del Partido Popular pues queremos manifestar nuestra firme oposición a una medida que atenta contra el interés de los ciudadanos en la medida en que afecta a su bolsillo. Además, también en esta modificación de la ordenanza, pues restringirán lo que son las bonificaciones al IBI aprobadas en la anterior legislatura con el Partido Popular, concretamente la de familias numerosas y locales comerciales. Ahora se hace en las familias numerosas, se incrementa la posibilidad, o se reduce la posibilidad de acceder a esta bonificación, puesto que solo se bonificará a las familias numerosas cuyo inmueble tenga un valor catastral inferior a 80.000 euros. Hay que recordar que en la actualidad se bonificaban hasta los inmuebles hasta de 110.000 euros, 105.000 euros de valor catastral. Pues bien, con esto lo que se impide es que mucha gente que hasta ahora venía disfrutando de esa bonificación por ser familia numerosa, en el 2016 ya no podrá beneficiarse de ella. Y concretamente la bonificación de los locales comerciales, pues todavía es más exagerada la restricción, puesto que ahora se exigirá al titular del inmueble que sea también el titular de la actividad comercial que se desarrolla en ese inmueble. Esto en la práctica llevará a que la mayor parte de ciudadanos que se han beneficiado de la bonificación del IBI a los locales comerciales en 2016 ya no se podrán beneficiar de ella. Son medidas, como decíamos, que en la práctica lo que conllevan es una subida de impuestos, y desde luego desde el Partido Popular entendemos que no ha lugar a la misma, en la medida en que si hemos conseguido que la legislatura más dura económicamente no se subieran los impuestos, concretamente no se subiera el IBI por parte del equipo de gobierno municipal, pues no entendemos que se haga ahora, cuando el volumen del endeudamiento es muy inferior al que teníamos en la pasada legislatura.
Juan, ¿qué argumentos dan para realizar este tipo de subidas?
Pues bien, lo que pretende el equipo de gobierno es incrementar los recursos, los ingresos del ayuntamiento, y aprovechan esta coyuntura pensando que los ciudadanos no se darán cuenta. En la práctica lo que estarán haciendo es subir el IBI un 10%, y en la medida en que se elimina el complemento o el recargo temporal a partir de 2016, pues creen que los ciudadanos no notarán en su papeleta de la contribución un incremento, ningún incremento. Pero la realidad es que en el 2016 los ciudadanos tendrían que haber visto reducido su recibo en la contribución un 10%, que es lo que pasará en el resto de ayuntamientos de España, que como decíamos, al igual que el Ayuntamiento de Vinaroz, se veían afectados por una medida que estaba llamada a ser temporal, y así estaba previsto en la propia ley, y que el gobierno de Podemos, PSOE y Compromís, en el ámbito de Vinaroz, pues han decidido que se mantenga de forma indefinida.
Nos encontramos ante un incumplimiento, ¿no?, del programa electoral de los tres partidos, ¿no?, porque evidentemente todos propugnaban la no subida de impuestos.
Pues es evidente que eso es así, y es mucho más grave que un simple incumplimiento. No solo es que propugnaban la no subida de impuestos, es que decían que los iban a bajar. Y a día de hoy nos damos cuenta que tres meses después de que haya empezado su andadura al frente del ayuntamiento, no solo no los bajan, sino que nos suben el IBI. Y desde luego ya decíamos, esto es mucho más grave si tenemos en cuenta que esta subida del IBI no se ha dado cuando el ayuntamiento tenía más necesidad de ella, que era cuando tenía obligaciones de pago muy superiores a las que va a tener en esta legislatura. Por lo tanto, entendemos que todavía es más sangrante o más criticable esta subida, que desde luego, como decíamos, no deja de ser un nuevo incumplimiento de un equipo de gobierno que en poco más de tres meses, pues hay que recordar, se han subido los sueldos cuando decían que iban a reducir privilegios, han ampliado la zona azul cuando decían que la iban a reducir, y ahora estamos ante una subida de impuestos nada más y nada menos que del 10% del IBI, que evitará o imposibilitará que los ciudadanos de Vinaroz pues se puedan ver beneficiados de esa medida, como decíamos, que estaba aprobada y que con esta acción del gobierno local pues se verá eliminada.
Juan Amat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaroz, muchísimas gracias por explicarnos esta cuestión. Gracias y buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes.
Les 12 i 41 minuts del matí, tenim coses, moltes coses que contar-te, però serà després d'aquests consells publicitaris. En uns instants parlem de l'agricultura i en concret de la campanya de la síndria a la ciutat de Benicarló, i ho farem amb el gerent director de la cooperativa Benihort de Benicarló, Guillermo Edo.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Pobla. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics, cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat. Disfruta de los pinchos de las jornadas del Polvi Peix de Llotja en la Brasería San Gregori, en la ermita de Benicarló, ganador del concurso de pinchos. En la Brasería San Gregori también menús diarios a precios populares. Y para tus celebraciones, precios especiales para bodas, bautizos y comuniones. Reservas al 615-284844. Brasería San Gregori, con las tradiciones. Este mes de octubre tienes una cita con las jornadas gastronómicas de Benicarló. Del 4 de octubre al 1 de noviembre, jornadas del Peix y el Polp de Llotja. Con la participación de Hotel Rossi, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Pau, Neptuno, Chuanet, El Cortijo, Mare Meua, Centro de Formación Profesional de Hostelería Benicarló, La Bocana del Port, Asador Sidrería Gasteiz, Tapería Xanadú y Bermutería Trangon. Participa de estas jornadas gastronómicas con lo mejor de la mar de Benicarló. Jornadas del Polp y Peix de Llotja. Benicarló.
La mañana.
Cope Vinaroz.
Estar informado.
I a continuació, a la mañana de Cope en el Maestrat, anem a parlar d'agricultura. I és que la cooperativa Benihort ha anunciat que acaba de tancar la seva campanya de la síndria 2015 i ho fa amb un increment d'un 10% en la seva producció. Tenim amb nosaltres a Guillermo Edo, que és el gerent director de la cooperativa de Benicarló. Guillermo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Últimament, sempre que parlem amb tu, estem parlant de bones dades. Això és bo, eh? No cal parlar de davallades, sinó en el cas de la síndria heu augmentat un 10% la producció, no?
Sí, nosaltres hem augmentat un 10% la producció respecte a fa dos anys, perquè si vos recordeu l'any passat, al mes d'agost, el dia 2 concretament, vam tindre una forta pedrega que va arrasar pràcticament el cultiu de la sandia, de la síndria. Entonces, claro, quan hem donat els datos respecte a l'any passat, havíem crescut més, però claro, era una campanya anòmala des del punt de vista que va tindre la pedrega. Però de fa dos anys pues, s'ha incrementat un 10%, bueno, situat a uns 11.500.000 quilos, que és una cifra prou important, i bueno, un poc ratifiqui el saber ser del soci d'ací de la cooperativa i que, bueno, que cada dia pues, està intentant produir millor.
Sí, perquè estem parlant tot de síndries que tenen un certificat de qualitat, el que otorga Global Cup. Conta'ns una mica quin tipus de síndria és la que fa falta per a que tinga aquest certificat.
Sí, bueno, Global Cup és un certificat de qualitat de producte en el qual pues, se fan unes analítiques a camp, se fa el seguiment de cultiu, és a dir, que tots els productes estiguen baix la normativa fitosanitària, que tota la normativa després sanitària que se pugui aplicar a l'almacén, confeccionar el producte i que arribi al client en totes les garanties de sanitaris. Bueno, això, prèviament, se fan inspeccions a camp, se fan inspeccions a les finques dels llevadors i cada llevador pues, emet les seues inspeccions a les casetes de reg, a les casetes de fitosanitaris, és a dir, que tot se complisca la normativa. Simplement el que se pretén en això és que quan el producte li arribi al consumidor, pues, que tinga la certesa de que ha complit tota la normativa en quant a la qualitat sanitària, seguretat alimentària sobretot, que és el que sobretot el client europeu i sobretot també l'espanyol carregament està més demandat.
A més, la síndria Beniort també es caracteritza per eixa dolçor, no? Que fa que tinga uns estàndards de qualitat molt alts.
Sí, correcte. Nosaltres hem tingut ja fa molts anys que estem fent aquest cultiu i pues, un poc l'experiència ens ha fet amb un poc seleccionar aquestes varietats que tenen més graus grics, més dolçor, per dir-ho així, tant en negres com en ratllades. Entonces, el que també tenim així és una selecció de varietats que en un moment determinat per les produccions de juliol o agost són les idònies. A més, també, és una cosa molt important, el saber fer del nostre llevador, que en tot moment pues, està utilitzant tots els ingredients des de la terra, des d'estatament, des dels abonats, perquè arribés a la màxima qualitat de producte. Després també tenim, a l'hora de seleccionar el producte, tenim uns professionals que venen concretament d'Almeria, que el que fan és que tallen la sandia en su momento òptim, és a dir, quan està a dolçó, quan està a punt de tallar, que tinguin, no sé, que el consumidor pugui tindre la certesa de que aquesta varietat, aquesta sandia, està en el punt òptim de consum. Entonces, tot això fa de que, bueno, pues, que any tras any els clients pues, valoren el nostre producte. Veníamos, aquest dia una marca en quant a sandia negra i a sandia ratllà, i pues, això fa de que, bueno, que al final els pues, bons resultats pues, que estiguen ahí.
Quina és la varietat de síndria més demandada per part del mercat? La que no té pepites?
Sí, a veure, la que no té pepites, la que, és dir, pràcticament la en pepites és una varietat que està condemnada a desaparèixer. Encara se'n fa algo, molt poca. Entonces, dins de les varietats sense pepites, pues, està la negra, la que de fora té un aspecte verd fosc, que nosaltres diem negra, i que és la de tota la vida, per dir-ho així,
el meló de moro, com lo coneixem tots.
I després també tenim una altra que va aparèixer fa uns quants anys ja, per diferenciar que no tenia pepites, que és la ratllada, que és aquesta famosa que no sandia blanca, blanca o verdeta clareta, i té unes ratlles negres. Tot això se va fer en su dia per diferenciar-la de la negra, perquè aquesta no tenia llavors. Però ara ja les varietats han anat evolucionant i era tant una com l'altra, la negra i la ratllada, són sense pepites, que és el que està demandant més el mercat. Tenim que pensar que entre el 50 i 60% de la producció se destina a exportació, se destina al mercat europeu, tant a França com a Alemanya, com a Holanda, com a Bèlgica. Entonces, en aquests moments, la blanca és la que més tira té en el mercat d'exportació, però també la negra s'està fent un hueco. És a dir, cada any, cada campanya, veiem que la negra s'està introduint més també als mercats europeus.
Com és, Guillermo, que exporteu més que veneu des del mercat nacional? A mi és una pregunta una mica, no? Però és que no, m'ha cridat l'atenció, no? Que entre un 50 i un 60 s'exporta.
La sandia en el mercat nacional té un pes específic, però tenim que pensar que en Espanya hi ha, no sé, 40-45 milions d'habitants, però és que en Europa, entre el que és Alemanya, el que és França i el que és països d'estos centres, però estàs parlant a millor d'un volumen de 200 milions d'habitants. Entonces, l'exportació és el que avui per avui està funcionant. Des de totes les empreses un poc que està funcionant més bé, pues l'exportació és fonamental perquè hi ha ahí moltes boques que alimentar i sobretot la sandia, que és un producte molt lligat a la cultura mediterrània i sobretot també a països i sobretot a persones que viuen ahí que són d'origen turco, grego, italià o espanyol. És a dir, tot el que és l'àmbit de l'arco latino, o en aquest cas del Mediterrani, son personas que consumiesen molt. Entonces, en estos países tienen que pensar la población importante de turcos que hay a lo que es Alemania, y después en Francia y Perú también hay mucha población argelina, marroquina. Entonces, todo eso hace que estas personas son unos grandes consumidores de frutas y hortalizas, i això en el que és Europa funciona molt este producte.
A més, una fruita que no engorda, no, tot i que tinga sucre, i això sempre, no? Està el mite de que sí, la síndria va molt bé per la dieta mediterrània, és a dir, que un producte de gran qualitat i fet a casa, Guillermo?
I normalment sempre sol ser barata. En els articles, quan vas a comprar, el preu per quilo és el més barat de les frutes. És un producte de campanya i és un producte que és molt econòmic i té un gran consum per això, perquè relativament fàcil de menjar i que econòmicament és molt interessant.
Doncs Guillermo Edo, gerent director de la cooperativa Beniort de Benicarlo, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964 46 90 00.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló està preparant el primer sopar commemoratiu de renovació de junta. Serà este dissabte 17 d'octubre al restaurant El Cortijo amb un sopar amenitzat pel grup musical Còctel. Si esteu interessats en assistir, truqueu al 650 48 11 06 per adquirir els tíquets. Reserveu abans del dimecres 14 d'octubre. Vos esperen. Fiestas de Sant Jordi en Panorámica Golf. Este fin de semana no te pierdas la fiesta de Panorámica Golf en San Jordi. Los días 9, 10 y 11 de octubre tienes una cita en San Jordi. Música, monólogo, gastronomía, deporte, actividades infantiles. Diversión asegurada en la urbanización Panorámica Golf. Este fin de semana, San Jordi. ¿Te divertirás?
Los días 17 y 18 de octubre, tercera Festa del Moble y séptima Fira de Artesanía de la Fusta en La Senia.
Encontrarás
más de 20.000 metros cuadrados de exposición.
Outlet especial por la Festa del Moble.
Degustación de productos típicos y actividades variadas.
Además, te regalamos tu compra.
Consulta condiciones en www.laseniapaisdelmoble.com.
Aprovecha para cambiarte el comedor, el dormitorio, el sofá.
El 17 y 18 de octubre en La Senia. Te esperamos.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Pobla. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics, cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat.
A continuació, que la regidoria de participació ciutadana de l'Ajuntament de Benicarló organitza una jornada formativa de participació ciutadana i també d'associacionisme juvenil per al proper 17 d'octubre. Tenim amb nosaltres a Susana Pérez, que és la responsable de l'àrea de participació ciutadana a l'Ajuntament de Benicarló. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Heu organitzat una jornada que tindrà lloc dissabte, dia 17 d'octubre, a partir de les 9:30 i al magatzem de la Mar. I conta'ns una mica en què consistirà.
Doncs havíem pensat que una part molt fonamental i molt important del que és la participació ciutadana és que la gent sàpiga què és, de què disposa, com s'utilitza i sobretot les experiències que han tingut altres pobles, que això també és molt important, perquè nosaltres aquí a les comarques del nord és una mica difícil trobar aquests tipus de mecanismes en quant a la participació i visites que hem fet, intercanvis que hem fet des de que he entrat a la regidoria en altres poblacions, m'ha donat a conèixer un altre món. La veritat és que estem molt lluny del que tenen pel sud o que tenen pel València mateix. I vam fer la idea, dic, doncs anem a pensar de quina manera podem donar-los aquestes eines a la ciutadania. Doncs hem començat per fer-la conjuntament amb joventut, però estem, aquesta és la primera, de cara a la següent o se separarà, perquè una cosa és participació i l'altra cosa és joventut, encara que l'associacionisme juvenil forma part fonamental del que és la participació.
És a dir, que va dirigit no només a joves, sinó a públic de qualsevol edat, però evidentment, sobretot i especialment a lo millor a joves, que són aquest sector de la societat que moltes vegades se queixa de que no participa en alguns dels processos polítics, per exemple, no?
Sí, efectivament, ells són la ferramenta necessària perquè d'aquí uns anys seran ells els que tinguin que moure tot això i tenim que donar-li les línies necessàries, que es veguen que no són un punt i a part, no. Són, formen part i són molt importants a l'hora de prendre decisions. Ells seran els que aprofitaran tot el que nosaltres decidim ara, perquè les coses de palacio van despacio, ja ho sabem.
I
per això volem que estiguin assabentats de com funciona, de què es té que fer, perquè aquí tenim una riquesa en quant a associacions immensa i necessitem fomentar o crear un nexe d'unió entre totes elles perquè podríem fer molt més de tot el bé que estan fent.
En què consistirà la jornada? Serà una sèrie de ponències? Conta'ns.
Contarem en dos ponències. La primera, encara mos falta saber, mos falta la confirmació, però està tot centrat més en el que hem dit abans, el tema de l'associacionisme juvenil, i la primera part, que és la de participació ciutadana, volem portar una persona de pes, que encara la tenim pendent, però el més important és la segona part, que vindran dos xics, una és Mireia Beltrán i l'altra és Ivan Checa, que venen des de Castelló, des de les cases de la ciutadania i de l'Escola de la Joventut. Són un pes molt important en quant a Castelló i han fet uns moviments que són la Maranya, que vindran a explicar-nos una miqueta en què consisteix i sobretot com funcionen les associacions juvenils allí. I la part de participació ciutadana dona més informació que formació, no confonguem, a l'hora de què és, el que he explicat abans una miqueta, què és, com funciona, quins drets té el ciutadà. I trobo que hi ha un molt poc percentatge de la població que sap això. I està molt bé que tinguin l'oportunitat de saber què és.
Suposo que l'objectiu central d'aquestes jornades és sobretot crear moviments participatius i sobretot associacionisme juvenil, que a lo millor ara en aquests moments a Benicarló hi ha una mica de manca, no? Precisament d'això.
Sí, efectivament, el que necessitem és que totes aquestes associacions se reunisquen, que es coneguen entre elles, que faiguen arribar a que tot el tema municipal que sigui fomentat per les associacions, perquè al cap i a la fi el que t'he dit, un tant per cent dels actes socials, dels actes culturals, del moviment que hi ha al poble és per les associacions. Nosaltres l'Ajuntament no tenim que fer aquests actes, tenim que ajudar-los a que ells fomenten la creació d'actes o el moviment d'aquests actes.
On ens inscrivim per tal de poder participar en aquesta jornada, Susana?
A partir del dijous 8 d'octubre, aquest dijous, via telemàticament a la web de l'Ajuntament, ja donarem les instruccions necessàries per a poder inscriure's. La veritat és que és bastant fàcil, vull dir que no hi haurà cap inconvenient ni cap lío a l'hora d'entrar. Ja sabem que la web està encara una miqueta ahí en construcció, com aquell que diu, però estarà tot molt bé explicat, no hi haurà cap problema.
Pues recordem que dissabte 17 d'octubre a partir de les 9:30 del matí al Magatzem de la Mar tindrà lloc aquesta jornada gratuïta i oberta a tota la ciutadania, on es pretén educar i formar la ciutadania en el tema del associacionisme i la participació ciutadana. Susana Pérez, regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Benicarló, gràcies per atendre'ns i bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Degusta los sabores más tradicionales en el restaurante El Langostino de Oro de Vinaròs. Saborea el menú del rancho marinero con los platos más tradicionales con productos del mar y el menú de los arroces en sus numerosas variaciones. En la cocina más tradicional y selecta, Restaurante Langostino de Oro. Disfrutarás saboreando, disfrutarás comiendo el rancho marinero y el menú de los arroces. Restaurante El Langostino de Oro, calle San Francisco 31, Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores, Canal 56.
I en En apenas 30 segons arriben els nostres companys de la cadena COPE que te conten tot allò que està passant a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però serà només per uns minuts per tal d'actualitzar tota la informació, ja que ens retrobem a la 1 i 5, 1 i 6 de la tarda amb tota l'actualitat del Baix Maestrat, ací al 101.6 de la FM. Fins ara.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials. És la 1 i 5 minuts de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te diàriament tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts saludem a Laura Hidalgo, responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola, que ens contarà com està anant el rodatge de les escenes de la sisena temporada de Juego de Tronos, que, com bé ja saps, s'estan rodant a la ciutat en el mar. També t'explicarem què has de fer si vols participar en el primer sopar de renovació de junta del Consell Regulador de Nominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló. Estarà amb nosaltres el president del Consell, Francisco Lluc. A més, coneixerem els guanyadors de la campanya de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs. Si compres ací, bon profit. Seran uns instants, perquè abans ens toca repassar, com sempre, l'última hora informativa i ho fem amb els nostres titulars. Comença l'activitat del nou taller d'ocupació Vinaròs Dinàmic, que formarà 24 persones. L'alcalde Enric Pla destaca que el foment de l'ocupació i la formació són prioritats de l'equip de govern. La regidoria de govern obert de l'Ajuntament de Vinaròs convoca una nova reunió a la Costa Nord. Membres de l'equip de govern atendran les propostes i suggerències dels veïns avui a les 19 hores al carrer Volantí. Continuen els actes al voltant de la Carta Pobla de Vinaròs. Ahir va tindre lloc el primer dels tallers històrics per conèixer millor l'arxiu. Avui es torna a organitzar. Per participar, cal inscriure's a la Turistinfo. Benicarló inaugura demà una exposició tribut a Carles Santos a càrrec dels alumnes de l'IE Ramon Cid. Serà a les 19 hores i a les 20:30 activitats al voltant del 9 d'octubre. Projecció al MUCB del documental Sempre al tall, dirigit per Josep Itarc i produït pel taller d'audiovisuals de la Universitat de València. L'Associació Cultural Amics de Vinaròs inaugura aquesta tarda l'exposició La Guerra Civil del 36 amb Alfredo Gómez. L'acte s'iniciarà sobre les 19 hores a la seu del carrer Sant Ramon, número 13. Repassem a continuació les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima hores d'ara és de 27,7 graus. A Benicarló els termòmetres marquen ja 28,4, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una temperatura màxima de 28,5. A Morella arriben als 20,2 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimecres a tota la zona litoral cel completament assolellat. Temperatures que baixaran i situaran entre els 23 de màxima i els 17 de mínima al llarg de tota la jornada. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà està previst cel assolellat i davallada important de temperatures, que rondaran els 9 de mínima i els 17 de màxima. I ens fixem a continuació en l'estat de les nostres carreteres, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circules per la 340. Recorda que tenim per una banda, a l'entrada de la peça Benicarló-Peñíscola, les obres de desdoblament de la variant, i d'altra, també a la Nacional 340, però al quilòmetre 1047 a Vinaròs, obres, al igual que també al Cala de Xivert. Mentre que a la P7 a Vinaròs i Torreblanca també hi ha obres i se demana extremar les precaucions. Aquesta música que està sonant jo crec que ja s'ha convertit en la banda sonora de la nostra vida durant aquests dies, i és que ja saps que s'està rodant a Peñíscola escenes de la sisena temporada de Juego de Tronos, i per supost sempre que sentim aquesta música, aquí tenem pendent del telèfon és a Laura Hidalgo, responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com estem de cansament? Més que bueno, mil, no?
Bueno, diuen que sarna con gusto no pica, oi? La veritat és que aquests dies estan sent cansats, però molt més pels equips que estan treballant que no pas per nosaltres. Sí que és veritat que tant la policia com la brigada continua pendent del rodatge, però la tasca de preparatius i d'organització de la logística que era prèvia a tots aquests dies era molt més intensa per nosaltres, així que ara el que estem és pendents de que tot es desenvolupi amb normalitat i de poder solucionar qualsevol contingència que tingui a veure amb els serveis municipals.
Sí, d'això anàvem a parlar perquè sabem que tens que estar callada com una tumba, que no pots comentar certes coses del rodatge, som conscients, però evidentment anem a parlar una mica de quina és la tasca, no, de l'Ajuntament de Peñíscola al voltant de tota aquesta gravació. Heu aconseguit que siga una fortalesa, i mai millor dit, no, per tal de blindar el que és el rodatge, per a que no se vegin escenes des de fora i evidentment pues, les mirades curioses. Però més enllà d'això, el del treball de policia, Guàrdia Civil, que és el que a lo millor us toca gestionar vosaltres, sí que m'agradaria que parlem una mica de la repercussió. En tots els canals està sortint de Peñíscola, suposo que esteu contents perquè heu aconseguit el que volíeu, no?
Sí, la veritat és que, com diu l'alcalde, que ja ha fet diverses valoracions d'aquest aspecte, nosaltres tenim una primera valoració de l'impacte econòmic que té l'estada dels equips tècnics durant aquest mes aquí a la nostra ciutat, que s'ha valorat aproximadament amb 1 milió d'euros, perquè pensem que hem calculat que hi haurà al voltant de 3.500 pernoctacions en aquests dies. Però més enllà d'això, òbviament hi ha una repercussió immediata, mediàtica, al voltant dels preparatius i del rodatge d'aquests dies, que ha passat igual amb Girona, per exemple, i passarà segurament amb les properes localitzacions, i que per poder-la mesurar i quantificar, l'Ajuntament no té prou recursos com per poder comprar tota la premsa nacional, ni com per tindre un equip de 10 o 15 persones estan buidant diaris ni veient tots els informatius, oi? Llavors el que hem fet ha estat contactar una empresa especialista en fer recull de premsa, i cada retall de premsa i cada espai radiofònic o televisiu està valorat segons uns barems econòmics i està quantificat econòmicament quin seria el preu que nosaltres hauríem de pagar per aparèixer en aquesta portada del diari tal, o amb aquesta tres quarts de pàgina de l'altre diari qual, o amb aquest programa de ràdio concret, no? Ara estem tot just recopilant-ho tot, ells de forma puntual diàriament ens envien tot el recull, i esperem a finals de la setmana que ve poder fer ja un primer balanç després d'aquests dies d'altíssima activitat a